Bona nit, un altre dimarts i un altre estil. I avui és l'estil d'una persona reservada, amb sentit de l'humor, una persona amb qui es pot confiar, però alhora una persona aventurera, que li costa dir que no, que li agrada ser educador i alhora el procés aquest se li representa difícil. Una persona que li agraden les sorpreses, que és sensible, sobretot a la música. Amb nosaltres aquest vespre, en Joaquim TV Porrera. Bona nit, Joaquim.
Bona nit.
Per a mi el primer que em sorprèn, ja t'he dit, abans de començar, és el cognom. És un cognom original. Algú deu dir TV ja d'entrada, no?
A l'escola això m'ho deien, ens deien pel cognom. Sí, sí. I dona molt de joc per fer bromes.
Dona... Sí, perquè, esclar, d'aquí al TV o no, per exemple.
TV o amb la televisió, i tant.
El TV per televisió i així. I això com t'ho has pres? O com t'ho prens?
Bueno, ara, va, en broma, bueno, no m'ho prenc allò que... No m'ho fent, vull dir que ja estic acostumat, no?, a que es faci una mica de broma amb això, però de petit em molestava més. Quan era estudiant, quan era nen, sí que em molestava més.
I, per altra banda, el fet de que et diguin per un nom o per un cognom tan singular, clar, això et personalitza molt, vull dir, és aquest.
Sí, sí.
Per tant, sempre et senyalen amb el dit, si per cas.
I tant, i tant.
Suposo que això t'hauràs sentit més d'una vegada, no? Escolta, però em deies que és un cognom molt, molt arrelat en un lloc, no?
Sí, el cognom té origen al poble de Ponts, a Lleida, i... El meu avi, de fet, va néixer a Ponts i va emigrar a Barcelona, on va néixer el meu pare, i també hi vaig néixer jo, a Barcelona. Però el cognom es remunta fins al segle XVI, que és on hi ha la primera referència d'aquest cognom, a Ponts mateix. Sí, sí.
Per tant, vol dir, però entrada, la referència que puguis tenir en el poble de Ponts?
O sigui, jo relació amb el poble de Ponts no n'hi he tinguda. Conec alguns cosins molt llunyans, però relacions sí amb el poble de Ponts no n'hi tinc.
Per tant, no és allò de passar temporades, estius...
No.
On has de visitar alguna vegada?
No. Tampoc. Algun cop sí que hi he anat, però per investigar precisament el cognom.
Perquè tu vas néixer a Barcelona, al barri, i vas viure els primers anys de la teva vida al barri gòtic,
sí,
que no deixa de ser un aspecte singular, també, no?
Sí, els meus pares es van conèixer... a l'Òptica Cotet, que hi havia al Portal de l'Àngel, sí, aquella del termòmetre tan gran. Els dos treballaven allà i es van conèixer allà treballant. I es van casar l'any 65 i van anar a viure aquí en un edifici a la plaça Vila de Madrid, al costat de l'Ateneu Barcelonès. Sí. I allà vam néixer tots els meus germans i jo, sí, sí.
Però i com recordes la vida en un barri que també era freqüent, no tant com ara... Però Déu-n'hi-do, ja començava a haver el seu barri conegut, no? Vull dir, com a turisme, menys, ja dic, menys cara, no?
Va, no té res a veure el barri que jo vaig conèixer o que recordo de petit amb el que hi ha ara, no? Bueno, molt diferent. De fet, era un barri degradat en aquell moment. Recordo, jo dormia amb el meu germà i recordo més d'una nit despertar-me... cap a la una de la matinada, sentint crits d'algú que li havien estirat la cartera o, bueno, aquestes coses. També, bueno, toxicòmans que es drogaven a la mateixa plaça. Això parlo de fa molts anys, eh? Però sí, aquestes coses les recordo. I el turisme que hi ha ara era impensable, no? Et podies bellugar amb calma, amb plaer, i tota la gent del barri es coneixia. Això avui en dia ja no és així. La meva mare encara hi viu i... Està farta, no?, d'aquests canvis que hi ha hagut al barri.
Perquè aquí estem parlant dels anys 70, que és una mica el boom de la degradació, poder, del barri gòtic, no?
Exacte.
Que no és només aquella zona, és fins al port, fins i tot, no?, d'aquella zona, els carrers Escudillers, tot clar,
no? Exacte, sí, sí, sí.
Que és, bueno,
sí, sí,
és on havia bullit, no?
I tant, no? I encara ho fa. Però a partir d'aquesta dècada, més o menys, la cosa va començar a canviar, no? Van començar a fer obres, a millorar aspectes, però el turisme s'ha menjat al barri, sí, sí.
Per tant, feies poca vida al barri?
Bueno,
algo... que igual us tancàveu a casa, eh? Vull dir, vol dir això, eh?
O sigui, no, no... Una de les coses que a mi m'agrada de castellà és que els meus fills han viscut coses que jo a la infància no vaig poder viure, perquè ens passàvem gairebé tot el dia a casa, no? Tret de quan anàvem a l'escola. Però els meus pares no ens podien deixar jugar al carrer. Era impensable. Ni els meus pares ni ningú del bloc de pisos, no? A casa. Vull dir, feies vida a casa i jugaves...
Una mica era el costum de l'època, també, eh?
També, sí, sí, sí. Però algun cop que havíem insinuat alguna cosa, els meus, la meva mare, sobretot, treu tot el cap, no? Això, què has d'anar a fer al carrer, no?
I no deixava de ser un barri peculiar en aquest sentit, no? Mm-hmm. De totes maneres, tu cada dia anaves a l'escola a la Salle Bonanova.
Sí.
Vol dir que et feies un llarg trajecte.
Mitja hora amb els ferrocarrils.
Des de la plaça Catalunya, per tant.
Des de la plaça Catalunya fins a l'Avinguda Tibidabo. Sí, sí. I llavors caminant, sí.
I aquest itinerari fins a la plaça Catalunya?
Bueno, de fet, jo hi anava amb el meu germà gran i la meva germana petita, quan érem així petits. I llavors tampoc no... Res, anava acompanyat i no... Ja el teníem ja molt, molt, molt per la mà, no? Molt apamat, sí. Bueno, estimulant, no?, el fet d'anar sol amb els germans i prou.
Bé, a partir d'aquí, bueno, llavors ja vas fer un recorregut, perquè també vas viure una època que vas viure amb els teus germans a Gràcia.
Sí, els meus pares vivien en un pis, però al pis van venir a viure els meus avis, també, quan ja eren molt grans. I no hi cabíem, llavors les germanes de la meva àvia van llogar el pis del costat. I en aquest pis, amb les germanes de la meva àvia, era on vivíem el meu germà i jo, no viure-hi, sinó que teníem l'habitació on anàvem a dormir i on també teníem la taula per estudiar i això. Llavors era porta en porta i era com si dos pisos, però com si fossin un, de fet.
Val, i això va durar, de fet, uns 5 anys, no?
Sí, 3 anys, que quan es van morir les meves besties, llavors vam haver de deixar aquell pis i al no cabre-hi a casa vam marxar la meva germana gran i el meu germà gran i jo a un barri, al barri de Gràcia, un pis.
Ets una persona reservada.
Sí.
Què entens tu per persona reservada?
Bueno, que... No, tampoc... Que no em poso a explicar la meva vida el primer que passa, no? Mesuro.
O sigui, sempre estàs a l'expectativa.
Una mica, sí. Sí, sí. No amb tothom em poso a parlar de la meva vida, del que penso, del que sento.
Per tant, per vèncer aquesta reserva, qui ha de començar? L'altre o tu?
Bueno, a vegades jo, eh? A vegades no és tan estricte, no? Però a vegades sóc jo qui em llenço, sí, sí.
Per tant, vol dir que quan trobes en un ambient de confiança o veus que l'altre, pel que sigui, t'atreveixes a dir, doncs ara és el meu moment.
I tant, sí, 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 i tant.
Però clar, llavors això va lligat a la timidesa.
Sí, sí, sí. És és el pack sencer, no?
Però a vegades la timidesa té relació amb una certa inseguretat.
Sí, sí. Ah, sí, sí, tens raó. Hi ha situacions en les que em sento una mica insegur, no? I això em fa estar una mica neguitós i, bueno, mesuro, no? Allò... Fins on puc arribar.
Però amb els anys ja has guanyat, diguem així, no?
Sí, home, això t'ho dona, no? Sí, l'experiència, i tant. Sí, sí.
Però esclar, això llavors lliga una mica amb la idea del sentit de l'humor.
Sí, sí,
que vols
sí.
Dir que jugues amb la ironia, jugues, no sé, que és un recurs,
sí,
a la
sí,
teva
sí.
Timidesa.
Sí, sí, sí. Pots fer-ho servir, ho faig servir, no? A vegades per relacionar-me, no? Pots entrar en una broma i això t'obre portetes, no? A la relació amb la gent i et facilita una mica el camí, no? Sí.
Per tant, vol dir que d'entrada tu veus aquí el Joaquim practicant la ironia i llavors a partir d'aquí això aproxima una mica de l'interlocutor, diguem-ho així,
sí,
o el grup.
L'altra persona, o l'interlocutor o el grup, Bueno, si dius alguna cosa que fa riure, distensiones, no? I això afavoreix, jo em sento més còmode i a partir d'aquí pots...
Bueno, i suposo que també és més fàcil. Si algú et fa una pregunta, tu respons. Però si ningú et fa cap pregunta, doncs pots quedar així en pantalla.
Sí, exacte.
No? De totes maneres, pel que m'acabes de dir i pel que hem fet abans, una mica explicàvem una mica la teva trajectòria, una mica aventurer.
Bueno, sí. Depèn de quina edat tenia, doncs em vaig començar a sentir... Sí, amb més ganes de descobrir món, no? De fer coses que no havia fet abans, i tant.
Bueno, però, per exemple, parlaves de... no sé si arriscar-se o no, però de dir, me'n vaig al Nepal i me'n vaig una mica gairebé una temporada llarga, per dir-ho així.
Sí.
Amb un món desconegut, per altra banda.
Sí, que de fet això era el que em cridava. Va sortir l'oportunitat quan estava estudiant a la universitat de poder anar al Nepal amb un projecte de cooperació per fer el treball de final de carrera. Van ser 4 mesos, l'any 2003, i clar, va ser un xoc important, no? Perquè la cultura és absolutament diferent, la religió també, bueno, tot, les relacions amb la gent, la manera de funcionar, costums, menjars, tot, absolutament tot, el relleu d'aquest país, no? És increïble. I va ser una experiència d'aquelles que et marquen, no? I tant, sí.
Bueno, perquè ja no és només la cultura, és també la forma de viure. Suposo que les comoditats d'aquí no tenen res a veure, una mica...
No, bueno, si més no, quan vaig ser-hi jo ara fa més de 20 anys, no, les comoditats eren mínimes, però també sabíem a lo que anàvem, vull dir que ens vam haver d'adaptar, no tenies una altra.
I vas aprofitar o vau aprofitar per fer turisme, també?
Els últims 15 dies vam fer turisme per allà, una mica, perquè després de conèixer tot el que ens havien explicat del país i això... Sí, vam aprofitar per fer una miqueta de...
Bueno, ja estàveu situats després de 3 mesos.
Sí.
Ja la cosa era més fàcil, no? De totes maneres, em deies que feies, diguem, un treball, un projecte de final de carrera.
Sí.
Per tant, havies estudiat l'enginyeria agrícola.
Sí.
En què consistia aquest projecte?
El projecte era promogut per l'Associació Amics del Nepal i hi havia una contrapart en el país, al Nepal, que estaven interessats en saber si podrien conrear en una zona concreta, a un poble que es diu Vimpedi, està a uns 20-30 quilòmetres al sud de Katmandú, i era per investigar si es podia conrear vinya i olivera en aquell lloc. Tenint en compte les condicions climàtiques, el relleu, el sol i... Bueno, si era possible per obtenir, bueno, poder conrear això i que afavorís els agricultors de la zona, no?
I llavors això, quins resultats va obtenir amb tot això?
Bueno,
van obtenir ells, clar.
Tècnicament, vam veure que sí, es podria conrear, però abans de fer això faltaven uns passos previs que vam considerar que eren importants, no? Consolidar les relacions amb els pagesos d'allà. I de fet, en el lloc on vam estar a Vimpedi, hi ha un orfelinat que el gestionava en aquell moment Amics del Nepal i tenien tot un seguit de nens, molt jovenets, i la proposta que va sorgir era de utilitzar l'orfelinat una mica com un lloc on poder aprendre.
Com un camp de treball.
Sí, i ensenyar també agricultura en aquests nens, no? També per donar-los una possible sortida.
Per tant, el problema no era la terra, sinó, diguem així, el personal.
Sí, i també factors culturals que s'han d'anar treballant. Després d'anar-hi nosaltres i van anar més persones, eh? I... Bueno, va anar la cosa evolucionant amb el temps.
I has tornat al mateix lloc?
Sí, i vaig tornar amb la meva dona, l'Anna, el 2008, i vam estar un mes també fent turisme, però jo volia, amb moltes ganes, volia anar una altra vegada en el poble, no?, on vam estar tant de temps, i retrobar gent que havies conegut feia anys, no? Va ser molt, molt, molt bonic, també. I tant.
I es havia fet feina?
De fet, quan vam anar-hi ens vam trobar estudiants de l'UPC que continuaven una mica amb el projecte, amb això. Sí, sí. Vam coincidir-hi.
Per tant, vol dir que allò va haver una petita transformació, com a mínim, no?
Sí, sí, sí. I tant.
Nosaltres fem una primera aturada per escoltar ara el Sir John Taverner, que és la primera de les músiques, aquest és l'autor, la primera de les músiques escollides.
Oh.
Bé, estem escoltant aquesta música de Sir John Taverner, una música tota, sembla medieval, bueno, no sé, no sé com posar-la.
Sí, sí.
És... Per què l'has escollida, aquesta cançó?
Mira, aquesta cançó, bueno, jo la trobo preciosa, tant per la música, la melodia, com per la veu, no? I és una cançó que l'he triat perquè em connecta, de fet, amb els darrers dies o amb la mort del meu pare, no? Que va ser fa 8 anys. I, bueno, sempre que sento aquesta cançó, bueno, connecto amb això, amb aquells moments, els darrers dies de vida amb el pare, alguna conversa així que vam tenir, i, bueno, sí, aquestes...
Per tant, és un moment que et trasllada la memòria.
I tant, i tant, i tant. Sí, sí. De fet, la música aquesta em sacseja l'ànima quan la sento. Sí, sí.
Per tant, és un moment de... No sé com dir-ne, no de nostàlgia, sinó d'intensitat, perquè la mort és la que és.
Sí. és molt intens. Sí que hi ha el punt de nostàlgia, d'allò que vam viure, allò que vaig viure amb el pare, això, aquestes converses que et deia quan hi ha els darrers dies, però sí, sí, molt, molt intens, clar. Són moments superintensos, que no els oblides en tota la vida. No?
Et valdria allò de la presència en l'absència?
Sí, sí, sí.
Bé, nosaltres continuem aquí una mica amb la nostra conversa d'aquest vespre. Estem parlant amb en Joaquim TV Porrera, que és el nostre estil d'aquest vespre. I amb ell, doncs, evidentment hem tingut una prèvia i, no sé, m'ha cridat l'atenció, bueno, com moltes altres coses que has dit abans, no? Ets una persona amb qui es pot confiar.
Sí, sí, sí. Bé, jo, si més no, jo crec que sí, vaja.
Imagino que no ho vas dient així, amb mi pots copiar.
No, jo, però bueno, això ho haurien de dir més al meu entorn, no?, o als meus amics, però jo crec que sí, que es pot confiar en mi, no?, i tant, sí, sí. Per mi els amics són... L'amistat és un gran valor, no?, de la vida.
Què entens per confiar, per confiança? Que faci que tu diguis, jo sento que sóc una persona amb qui es pot confiar.
Bueno, que pots comptar amb mi quan cal.
Confiar deu tenir moltes perspectives. No sé, aquell que et faci una confidència, també és confiar.
També.
Però no únicament.
Exacte. Sí, sí, és... bueno, és molt més, no sé. És ser-hi present, no? Saber que estàs allà. Amb els meus amics, no, els més íntims, tinc una relació d'amistat que jo la considero profunda, no? Però ens veiem poc. I malgrat tot, sé que hi són. I que si els necessito per qualsevol cosa, allà estan.
Per tant, m'estàs dient que amb la teva relació amb els altres en tens prou amb la teva paraula, si et compromets.
Sí.
Si no cal fer cap document escrit, ni cap signatura, ni cap tantes coses com avui.
No, no. Per
sort... Jo dic això, dit, i allò, t'hi pots posar de peus.
Sí, sí, sí. És la paraula donada, no?
Que el que em deies que, per altra banda, ets una persona que et costa dir que no.
Sí, sí.
Em costa. Per tant, vol dir que sempre dius que sí.
Sempre tampoc, però sí, és veritat que
de fet,
em costa.
Va ser fàcil fer-te venir, vull dir, ho reconec. Jo pensava, a veure què em dirà el Joaquim. Escolta'm, bueno, de seguida et vas posar... Oh!
Sí, tenia curiositat, eh? Això em va tirar a llançar-me, però sí, sí. M'acostumo a dir que sí, sí.
Però, esclar, aquest sí sempre té, diguem, una repercussió, diguem-ho així, suau.
Sí, clar, quan dius sí, a vegades potser fas coses o acceptes coses que potser no t'agradaria del tot fer, no? I clar, llavors, bueno, pots fer una pilota que es va fent gran, no? Segons amb quines coses diguis.
Per tant, això és com la paraula donada, quan dius sí, dones la teva paraula, llavors dius, i què he fet?
Bueno, sí,
alguna
clar.
Vegada t'hi hauràs trobat, no?
Sí, clar, clar.
De dir, i llavors
bueno,
dius...
Jo ja he dit que sí, no? Doncs si és sí, és sí, doncs ara endavant.
I llavors és a passar el tràngol o dir, no, no, he dit que sí, amb tot el que comporta aquesta implicació?
Bueno, les dues coses, penso. Tant passar el tràngol com el fet d'haver pres el compromís, no? Ja m'he compromès, he dit que sí. Això, doncs, va missa, això.
La trajectòria dels darrers anys teva és la de ser professor, diguem així, d'una escola, no? Em deies la vessant tecnològica, em deies matemàtiques, també anglès, no? Però alhora dius, clar, això de professor té la seva ambigüitat, no? La seva ambivalència. Per una banda dius, fantàstic, per l'altra dius, complicat.
Sí, clar, jo la imatge que tenia de professor era la que jo havia viscut quan era un nen, no? Un adolescent, un jove. I avui en dia, bueno, quan m'hi vaig trobar, vaig veure que era molt, molt diferent, no? També perquè la societat ha canviat i el jovent és diferent. I quan vaig començar fa 15 anys va ser, uf, Déu-n'hi-do, no? Però bueno, la tasca d'ensenyar, d'educar, té coses que a mi em compensen, no? Són petits tresors, no? Quan aconsegueixes que, bueno, que un noi, una noia entenguin una cosa que no hi ha manera, no? I que l'acabin d'entendre, un concepte, això, que se'ls il·lumina la cara i que tu has fet possible això, no? Que entenguin això, a mi em satisfà moltíssim, no? O el mateix amb jovent que té moltes dificultats i que van superant els cursos, curs era curs, i que veus que se n'en surt, no? I que acaben, no? Ostres, això a mi m'omple, això.
Però hi ha vegades, no totes les aules segurament, però les aules a vegades tenen les seves nuvolades.
Moltes. Moltes, perquè, bueno, avui en dia hi ha moltes més dificultats diagnosticades i gestionar l'aula així és complex, és difícil, sent una persona sola, no? Que, bueno, que amb els anys tens una mica més de recursos i te'n vas en sortint, però hi ha moments que és difícil, sí, sí.
Com et mires les reivindicacions que es fan actualment en el món de l'ensenyament?
Jo les comparteixo plenament. Bueno, és que crec que és necessari reivindicar tot el que es demana, no? Perquè ni crec que hi hagi recursos, ni crec que es reconegui, no? De fet, socialment veig que la professió tampoc no està gaire reconeguda.
Però i per què? Per què et sembla que no és, diguem, una dedicació poc reconeguda? Quan abans el mestre era el mestre, no?
Sí, però com igual que els sanitaris, que els metges, no? Que abans el metge estava dalt d'un pilar, no? I els mestres també, no? I tot això, bueno, jo crec que ha estat la societat, no? Que ha anat qüestionant coses i avui en dia és com una figura devaluada, no? Que aquí tothom pot qüestionar coses. Llavors...
Per tant, estem parlant d'una anomalia de la societat, segons el teu criteri?
Bueno, anomalia de la societat, no sé si és això, perquè he anat veient, això passa arreu del món, no només ens passa aquí a Catalunya o a Europa, no? És un fenomen global, la pèrdua d'autoritat i... Sí, vaja, no crec que sigui un fenomen estrictament d'aquí, no.
Però segurament t'hi hauràs trobat o t'hi trobes amb professorat, educadors que són més propers que d'altres, inclús amb l'alumnat, no?
Sí, això va molt a tarannàs, no? De cadascú. I aquí té molta facilitat per establir vincles amb els alumnes. I aquí li costa més. però d'una manera o altra els vincles s'estableixen, no? I hi ha gent que és molt més propera i gent que marca una certa distància, però són maneres de fer, tampoc no, vull dir que no es pot forçar això, surt el que surt. Crec que és més important el fet de ser tu, ser genuí, ser autèntic i fer el que tal com ets, no? No mostrar pas una façana, no? que no ets.
Però llavors, des d'aquesta perspectiva, creus que la motivació de les persones que es dediquen a l'ensenyament és realment una motivació per allò que fan, per allò que es dediquen?
Jo vull pensar que sí, que no, que si et poses si et poses en aquest sarau, has de tenir ganes de fer-ho, vocació i sí, i empenta, perquè si no és dur. Jo, a mi una de les coses que em costa és que bueno, tot el curs estàs pensant, t'emportes els maldecaps a casa, no? I a vegades penses, ostres, aquesta noia, o això que li ha passat a aquest noi, i vas pensant, què estarà, què li deu passar, que tot això t'emportes a casa i continues pensant-hi el cap de setmana, durant les vacances, i, ostres, això és molt feixuc.
Perquè aquí hi ha una dimensió, a part de l'ensenyament, hi ha una dimensió humana. És a dir, tu eduques persones. Eh? Sí. O se'n treballen persones. I això són persones que han de créixer com a mínim humanament, no?
Jo penso que és la tasca més important és aquesta. Sense menystenir els continguts, però és formar persones. Sí, sí.
Bé, fem una segona aturada, que ara ha sigut un pèl intens tot plegat. Val per escoltar El mariner, que és la cantada, és cantada per la Lídia Pujol.
A la vora de la mar hi ha una donzella, hi ha una donzella que brodava un mocador. N'és per la reina, n'és per la reina. Quan em fou a mig brodar, li manca seda, li manca seda. Veu venir un mariner que una que en porteu seda, que en porteu seda. De quin color la voleu? Blanca o vermella, blanca o vermella. Vermelleta jo la vull, que és millor seda, que és millor seda. Pugeu a dalt de la nau, triareu d'ella, triareu d'ella. Mentre va mercadejant la nau, prem vela, la nau. Mariners, posa a cantar cançons novelles, cançons novelles. Amb el cant del mariner s'és dormideta, s'és dormideta. I en despertar-se la nau pel mar navega, pel mar navega. Els aires de la mar me'n donen pena, me'n donen pena. Això sí que no ho faré, que heu de ser meva, que heu de ser meva. 7 anys fa que vaig pel món per vos, donzella, per vos, donzella. Jo no sóc a mariner i vos sereu reina, vos sereu reina. Que jo sóc el fill del rei de l'any. Si fóssiu rei del món. I les estrelles, si de debò m'estimeu, torneu-me en terra, torneu-me en terra. El amors no en saben pas, de reis ni reines, de reis ni reines. Si em voleu m'heu de guanyar amb la tendresa, amb la tendresa. I si és gran el vostre cor i a mi em fa peça, i a mi em fa peça, amb el meu es podrà unir.
Acabem d'escoltar la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, en Joaquim TV Porrera. Per la cançó o per la cantant? Has dit cantada per...
Sí, la cantant m'agrada molt, la Lídia Pujol. Però la cançó, la del Mariner, és una cançó que la recordo de la meva àvia quan era molt petit, que ens la cantava, no? Com... Bueno, a la nit, no, per anar a dormir, cançó de bressol. I és una cançó que quan van néixer els meus fills, ostres, jo com que sentia la necessitat de repetir el mateix, no? I de cantar-los. I sí, també feia el mateix.
Per tant, aquí hi ha una, diguem, una cançó vital, per alguna manera, no?
I tant, sí, sí.
Escolta, la teva trajectòria, ja hem dit que vas néixer al barri gòtic, vas passar un temps a Gràcia... Vas venir a viure a Castellà l'any 2008, fa gairebé 20 anys. Uh-huh. Què has descobert de Castellà en aquests 20 anys? A diferència del que havies viscut fins aleshores, clar.
Clar, no, jo no havia viscut mai en un poble de forma permanent. I, vaja, trobo que és una meravella el poble. Venint d'on vinc, no? Venint d'on venia, que és Barcelona, i a més el centre, trobar-te amb què pots passejar pel poble, bueno, amb aquesta tranquil·litat sense aglomeracions, que tens el bosc a 5 minuts i pots anar a la muntanya amb 3 i no res, no? Això a mi és per mi és insuperable. Sí, sí. No, a Barcelona no hi tornaria.
I això que Castellà des del 2008 ha canviat molt.
Sí, sí.
Això t'ho haurà dit més d'una...
I tant, i tant. No sé, ho he anat veient, eh? I tant. Sí, sí.
Perquè aquí una mica el motiu de venir a Castellà va ser la família.
Bueno, la que era llavors la meva companya, l'Anna, vivia aquí. I llavors va haver un moment que vaig decidir, doncs, de venir amb ella a viure-hi. Sí, sí. Llavors ja m'hi vaig quedar, van venir els nens i... Sí, sí, ja hi vam ser.
Per tant, consideres que ja teniu arrels a Castellà?
Sí, ara ja sí, i tant.
Dèiem que havies anat a la Salle Bonanova, uh-huh. Aquí durant 13 anys fent l'itinerari, que fa els catalans, diguem, i aquí llavors vas entrar en el món universitari, no?
Sí.
Què tal com a estudiant?
Com a estudiant? Dolent. És a dir, jo quan vaig estudiar a l'escola... Vaig tenir un fracàs escolar d'aquells sonats, no? Vaig repetir cursos, no trobava la motivació. No era perquè no pogués per capacitat, però no... Veient-ho en perspectiva, era molt immadur, no? Per el que se suposava que havia de fer. Fins que no vaig fer un canvi de xip, no? De creixement... No em vaig en sortir amb els estudis, de fet, sí, sí.
Sí, que durant tota una època de primera joventut va ser com un trobador, d'anar buscant allò que per tu havia de ser el referent.
Sí, 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 i no va ser fàcil, eh? Vaig començar una carrera, al cap d'un any la vaig deixar, vaig estar treballant un any en una botiga d'esports, després em vaig tornar a enganxar a la universitat, però sí, sí... Era, bueno, l'adolescència, no? Com amb alts i baixos.
Et consideres una mica autodidacta? És a dir, jo em faig a mi mateix i per tant, em vaig fent.
No m'hi considero, no. No, no.
Quina importància dones al color verd?
Bueno, és un color que l'associo al bosc. I a mi el fet de passejar... pel bosc, per la muntanya, és... m'omple, em transforma, em sento diferent.
I trobes l'estona, el temps per fer-ho?
Malauradament, no gaire. A vegades vaig a córrer i m'enfilo cap a, en direcció cap al Puig, i només el fet de poder trepitjar una mica de pista i passar entre els arbres, això ja, ja em transforma una mica, sí, sí.
Em deies també que, de fet, el que dona sentit a la teva vida és fer el bé, sentir que estimes, i que això per tu és el que omple la persona.
Sí. Jo, de fet, bueno, vam ser, els meus pares eren catòlics practicants, i, de fet, ma mare encara ho és, i ens van educar amb aquests valors, no? I jo sento que, però per un fet d'experiència pròpia, viscuda, que el fet d'intentar fer el bé i fer allò que tu creus que has de fer, ser una mica, bueno, pensar en els altres, no només pensar en tu mateix, no? Penso que això és molt important, i que a més avui en dia, bueno, que és difícil trobar-ho, no? Perquè hi ha un excés d'individualisme, no? D'egocentrisme, només es pensa en un mateix, no? Jo a vegades, a mi també em passa, eh?
Canviaries Castellà del Vallès pels Pirineus?
Ostres, els Pirineus és un d'aquells llocs que, bueno, que ens tira molt, no? A mi i a la meva dona, l'Anna. Tant com canviar-ho, no sé, però poder-hi anar a viure i, no sé, uns mesos o sí, uns mesos a l'any, això sí que... I tant.
Quan parlàvem d'objectes amb els quals et pots identificar, parlaves d'un arbre fruiter.
Sí. Potser la carrera que vaig estudiar jo és enginyeria tècnica agrícola, l'especialitat d'hortofricultura i jardineria. I clar, toques tot això, no? I a mi sempre m'ha agradat molt el tema de les plantes i els arbres. I pensar en un arbre, em ve al cap un arbre fruiter, i a més que dona fruit, no? Que és una cosa que tu la pots gaudir, de fet.
Una referència a la vida.
Sí.
Tens temps per tocar la guitarra?
Poc. M'agrada. De fet, amb els amics... Bueno, vaig començar amb 18 anys a tocar la guitarra, i havíem fet un grup i tocàvem al carrer, de fet pel meu barri, el barri gòtic, fa els anys 90, eh? Ho passàvem molt bé i, bueno, gaudíem moltíssim, això.
Bueno, ara fem la pregunta, i tens temps de llegir?
Sí, llegir, bueno, és més fàcil, no? Primer que el llibre el portes a tot arreu, no? I que pots llegir totes hores. Amb la guitarra, tocar a les 12 de la nit, això és una mica complicat. Però sí, llegir sí. M'agrada molt llegir.
De qui has fet l'arbre genealògic?
Bueno, dels meus cognoms. Vaig començar fa... Sí, doncs uns 15 o 20 anys. I, bueno, he arribat fins on he arribat, no? Depèn una mica de la documentació que s'ha conservat. Si no s'ha conservat, no pots tirar més enllà.
Perquè a partir de què? Documentació, però on la busques, on la trobes?
Bueno, comences als llibres de la parròquia, de baptismes, de matrimonis, de capítols, bueno, capítols matrimonials, seria els arxius notarials. També te'n pots anar al registre civil i vas tirant del fil. A mesura que vas trobant un document, fa referència als noms de dues generacions, i aquí vas enrere.
Però això és una feina pacient, que vol dir temps.
Sí, però que la gaudeixo molt. El que passa que quan vam tenir les criatures es va acabar la recerca, i de fet encara no l'he represa.
Per tant, ho tens una mica aparcat.
I tant.
Bé, nosaltres ara escoltem la tercera de les cançons que tu has escollit, Quan et sentis de marbre, dels Gossos.
Thank you. el cap et dona voltes dins d'aquesta buidor i no saps el que tens, però no et passa res de bo. Busques zona de farta, no tot passa.
Estàvem acabant d'escoltar Quan et sentis de marbre, el grup Gossos, que és la tercera de les cançons escollides pel nostre estil d'avui, en Joaquim TV Porrera. Per què has escollit aquesta cançó?
Aquesta cançó em porta els anys d'adolescència, acabant l'escola i començant la universitat. Una època que la recordo amb parts més clares i parts més fosques, no? En què em sentia, bueno, molt desorientat, sense saber cap on anar, però alhora que amb la sensació de tenir tots els camins oberts, no? Aquell moment, no? De joventut. Sí.
Sí, quan et senties marbre, però podries trencar-lo. De fet, el títol de la cançó és impactant, també, no?
Sí,
quan et senties marbre. Bé, nosaltres ara entrem amb allò de les preguntes-respostes, que és una mica el que ens dona, doncs, aquest final, diguem, del teu estil, de com avui t'has mostrat, no? Com veus el teu passat, tota la trajectòria viscuda?
Vaja, doncs... Si penso quan era petit, si m'hagués imaginat que hauria tingut aquesta trajectòria, no crec que m'ho hagués pogut imaginar, no? He estat, bueno, amb decisions que m'han anat obrint el camí que he anat seguint, no? Sí.
Per tant, tu quan mires el teu present dius, he arribat fins aquí, em sento content, em sento realitzat. Avui
sí.
No es diu gaire això, però...
Bueno, hi ha força aspectes en què sí que em sento realitzat, satisfet, no? Per allò fet.
Com som les persones?
Bueno, jo crec que som bones, que en essència som bones, però que a vegades costa, no, de veure, de trobar, perquè la mateixa societat no t'ajuda gens, no ens ajuda a mostrar aquesta part bona. Però hi tinc fe, sí.
Quin valor dones a la família?
Bueno, és un dels valors més importants, no? Tant la meva família pròpia, no? Els pares, els avis, els germans, els tiets, com la meva família que jo i la meva dona hem creat, no? Amb els nens. Sí, sí, és de lo més important de la vida.
Tot i que ja n'hem parlat, però què són per tu els amics?
Un pilar fonamental.
Com veus el país?
Desnortat, no? Que no... Sense seguir una direcció concreta.
Una paraula sobre la política.
Caos, et diria.
Què és per tu la religió?
Un camí per aprendre... Un camí per aprendre a ser una bona persona.
Com veus el món?
Una complexitat molt gran i que sí que està prenent un camí que no m'agrada.
Com ens afecta o com t'afecta el canvi climàtic?
En el dia a dia ja ho veus, no? Els estius que hem anat passant darrerament, les sequeres, molt directament.
Què és estimar?
Donar-se, no? Donar-se, renunciar, renunciar a tu per fer coses per les altres persones.
Quan penses en la mort?
Hi penso, bueno, amb relativa freqüència, però no em fa por.
És possible la felicitat?
Crec que puntualment és possible, però més que la felicitat prefereixo la plenitud.
Com veus l'IA?
Crec que ens que pel que he vist fins ara i des del meu coneixement ens deshumanitza.
Has pensat en escriure un diari?
Sí, però em fa mandra.
Però això, l'adolescència actual, com...
No, un diari actualment, eh? De petit havia fet un diari que havia durat 2 dies.
Anava a dir, i què? No sé, et desfogues amb el diari?
No, de fet és això. No, tinc l'idea de fer-ho, però no ho he portat a terme.
No hi ha una constància, per dir-ho així.
Gens.
Escolta, i llavors, tu quan et planteges, et mires el futur, dius, fins aquí, però el que queda. Que no saps que té un terme, però el que queda, llarg o curt, el que sigui. Com tu mires això?
Mira, doncs des de fa els darrers anys, no sé si és per l'edat ja, però m'ho veig diferent, no? Que sento que hem vingut a viure, a gaudir de la vida.
A qui escriuries una carta?
Oh, ostres. No sé, algun referent cultural.
Si haguessis d'explicar una vivència, n'has dit alguna important, però n'haguessis d'afegir alguna altra, quina diries?
Bueno, tinc el record de quan era petit de que a l'estiu anàvem amb els pares a estiuejar a Martorelles i això, ostres, els estius eren meravellosos. Això, el fet de viure a Castellà també m'ho recorda.
Fa servir el mòbil.
Sí, sí.
Moltes hores?
La meva dona segur que dirà que moltes. Sobretot miro les notícies i comunicar-me poc. Missatgeria i avall.
Per tant, és un vici.
Em costa a vegades de controlar, sí.
Digue'm un plat de cuina.
Els macarrons amb sofregit de la meva mare.
El títol d'un llibre?
El Mahabharata.
Un programa de tele?
El 30 minuts.
Bé, doncs, fins aquí l'estil d'en Joaquim TV Porrera. Bona nit, Joaquim. Moltes gràcies i a reveure.
Moltes gràcies i bona nit.